d'emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Passa al món, amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Un minut que ha passat a les 10 del matí. Oriol Vidal Barraquer, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Ai, que em sembla que...
Ja hi arribarem. Ara estava pensant en aquesta música de la secció que em posa bon humor, perquè sí? L'associo els divendres.
Ah, també és veritat.
És musiqueta divendres.
Bona aquesta.
Per mi, sí.
M'agrada la idea. Ahir 12 d'octubre.
Ahir 12 d'octubre.
I avui divendres 13.
Quina acumulació, eh? Quina acumulació de dates assenyalades.
Ui. 12 d'octubre?
Va.
Avui acaba de petar el cap des de casa.
És espectacular, eh? És espectacular.
No queda del tot malament, eh?
No, s'ha de dir que la copla, la música de copla, sí, sí. És molt versàtil en aquest sentit, però...
Va, 12 d'octubre, de què parlem avui?
Doncs mira, sí, perquè ahir va ser 12 d'octubre, que és el dia de la Fiesta Nacional, no?, que antigament es deia Dia de la Hispanitat. I podem fer una mica de reflexió
de la
sobre...
raça, eh?
Exacte, s'havia arribat a dir Dia de la Raça, no? Podem fer una mica de reflexió sobre què són això dels dies nacionals, no? Sí. Perquè la majoria d'estats moderns tenen un dia nacional de celebració i la majoria d'aquests dies es fan coincidir amb dates assenyalades del calendari històric del propi país. La celebració de dies nacionals és cosa pròpia de l'aparició del nacionalisme al segle XVIII, no? Quan la legitimació del poder de l'Estat passa del binomi Déu-Corona a la consideració de ciutadania, no? Els estats, avui en dia, els estats moderns democràtics es legitimen per la idea de que hi ha un conjunt de ciutadans que neixen al mateix lloc, no? De fet, si us hi fixeu, el concepte de nació té la mateixa arrel semàntica que néixer, no? Aquest mateix concepte. A casa nostra, el 12 d'octubre no ha acabat de quallar aquí a Catalunya,
Té certa controvèrsia.
I jo crec que probablement és perquè el relat propi de la nació espanyola no s'ha acabat d'adequar mai als sentiments nacionals de la majoria de catalans, no? I el nacionalisme espanyol també té un problema de transversalitat. De fet, en aquest país hi ha un contrast molt és amb els Estats Units, no? Els Estats Units, tots els partits fan un ús molt extensiu de la bandera. En canvi, a casa nostra, la bandera espanyola i els símbols nacionals espanyols s'associen molt a la dreta. Recordeu que fa uns anys Pedro Sánchez va fer un míting davant d'una bandera espanyola molt i molt gran, i això va generar una certa polèmica i una certa incomoditat per part de gent d'esquerres que ho veia, que als Estats Units no hagués generat cap problema. És a dir, Obama i Biden fan mítings amb tropecientes banderes americanes. No?
És que volia deixar-ho pel final, però em va molt bé comentar-ho ara. Sí que és veritat que, com deies, la majoria, perdó, i tots els països europeus tenen el seu dia nacional, que sol coincidir o té alguna cosa a veure, normalment, amb algun dia d'alliberament. I aquí no del tot.
Aquí no és el cas, no? A Itàlia en tenen dos de dies, un que sí que fa referència a la creació de la República, no? A França és la presa de la Bastilla, als Estats Units és el dia de la independència, i aquí, efectivament, el que es va buscar quan al segle XVIII-XIX es va començar a pensar en la construcció de la nació espanyola va ser la descoberta dels Estats Units a mans de Colón, no? Que és una fita que avui en dia té una càrrega moral molt bèstia, perquè els països europeus ens estem començant a replantejar el nostre passat colonial i el paper que vam tenir aquí, no? Diguéssim, a partir del descobriment d'Amèrica, totes les barrabassades que es van fer allà, que des d'un punt de vista de moral i ètica del segle XXI no són acceptables, i en canvi aquí ens enorgullim, no?, d'una cosa de la que qual avui en dia no està ben vista enorgullir-se'n. Clar, això és un problema propi del relat nacional espanyol. Uh-huh. I també s'afegeix en aquest problema de transversalitat que té. De fet, estem massa acostumats que la desfilada del 12 d'octubre serveixi perquè grups de persones antigoverns d'esquerres o de centre-esquerres dediquin a insultar el president de torn, no? Ahir no va ser una excepció, i és que Pedro Sánchez va haver de sentir la distància el repugnant que té Vote Chapote una altra vegada. Uh-huh. El mínim que es pot demanar als nacionalistes, que és una mica de respecte institucional des del meu punt de vista, tant al president del govern pel que representa com a la mateixa festa del 12 d'octubre. Però, bueno, la polarització també arriba als símbols. De fet, la setmana passada ja vam veure com una part de la dreta més reaccionària carregava fins i tot contra el rei Felip, no?, per haver demanat a Sánchez que intenti formar govern. Atenció, Espanya, ja ho vam comentar, que el republicanisme també està a les files de PP i Vox.
I a vegades més exacerbat que certa esquerra.
Exacte. I aquí una altra dada interessant que ha sortit avui, que suposo que comentareu després a la secció de televisió, i és que la desfilada a Catalunya va fer un 40% de share. No està mal,
Un 40%?
40%.
És molt, eh?
És molt. És un dia festiu al matí, que hi ha poca gent enganxada a la tele, en principi, però és molt.
No sé si hi havia l'efecte crida Eleonor.
L'efecte crida Eleonor, l'efecte a veure què passarà amb aquestes esbroncades a Sánchez, no?, que això sempre dona un punt de morbo que enganxa la gent a la televisió. Bé, jo suposo que s'explica sobretot per això.
És que ara he dit Eleonor i m'ha vingut al cap Eleanor Rigby.
Ah, l'haguessin pogut posar, també.
Mira, veus coses que passen. Alguna cosa a comentar, les miradetes o no?
Salseo divertit. És guapot, aquest noi, a més a més,
sí?
Que li estem atribuint una...
N'hi ha dos, eh? No queda clar quin és...
No està massa clar quin dels dos. I s'assemblen bastant, trobo. No sé si és l'efecte uniforme, però té una cara similar. Potser té un tipus, la Leonor.
En fi, parlarem després al salseig rosa d'aquest programa. Anem al segon tema d'avui. Ai. Hola, mi bebé. Hola, mi bebé. Llámame.
Llámame.
Això és el que va cantar Pedro Sánchez.
Això és el que va cantar Pedro Sánchez. I jo, com que cada setmana estem parlant de la investidura i encara ens en queden unes quantes, he d'advertir a l'audiència que el lligam entre cançons i tema de la secció que s'ha de cada vegada més enrevessat...
Compro.
Aquí encara n'estic bastant orgullós, perquè, escolta'm, el Llámame, no?, tenint en compte aquesta trucada entre Junqueras i Sánchez, i que sembla que n'hi pot haver-hi una en Puigdemont. Bé, és...
Mira,
aquí tenim el...
Això és l'escridassada i el que té de Chapote...
És que és molt fort, és el que deia abans. Jo no ho entenc, jo crec que
el mínim... Aquesta gent sap que s'ha acabat, o no?
Aquesta gent fa veure que no sap que s'ha acabat ETA i, a més, és que no tenen cap tipus de respecte per la celebració...
La institucionalitat.
La institucionalitat del 12 d'octubre.
Jo crec que no és nou, evidentment que no és nou, però s'ha posat com de moda, com algo tradicional... anar a la celebració del 12 d'octubre només per escriure-se al president, i és qui hi hagi.
Sí, és ben bé així.
Això va estar a punt de passar aquí, a Rafa de Casanovas, i van posar aquelles tanques que van impedir que acabés passant.
Que impedien això. Acaba passant també la distància, però és cert que...
Sí, però, vaja,
hi ha més distància. Va. Investidura? Investidura.
Si toca, que diu aquell.
Exactament, perquè hem de seguir parlant de... Més de política i poc de polítiques públiques, no? Perquè no tenim govern i, per tant, no podem anar pensant en notícies sobre mesures i idees que vulgui implantar aquest govern, perquè seguim en aquesta situació de letargia política en què les negociacions van per una banda i les declaracions van traient el cap amb certa discreció. Aquesta setmana ha estat rellevant la trucada Llámame, entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras, la mateixa setmana que Gabriel Rufián ha participat a la ronda de contactes del president espanyol, i sembla que Esquerra està començant a advertir a Sánchez que el pacte per la investidura no té per què considerar-se un pacte de legislatura, cosa que té tot el sentit del món. I Sánchez, d'alguna manera, intentarà que sí. És normal que els partits que puguin arribar a participar a la investidura, però no tinguin intenció d'entrar al govern, diguin, escolti'm, vostè serà president, però quan vulgui aprovar pressupostos, quan vulgui aprovar lleis, haurem de tornar a seure, parlar i negociar. De totes maneres, ja hem vist aquesta última legislatura que els partits catalans han tingut més aviat poca perícia o capacitat a l'hora de treure compromisos en ferm per votacions concretes de pressupostos. Veurem també... si ara que hi ha Junts també en aquesta... En aquest, que Junts sembla ser que ha canviat una mica de xip, no? I està disposat a negociar, veurem si la força de Junts i Esquerra conjunta permetrà que el govern faci més coses per Catalunya.
També és veritat que... que té un as a la màniga, com sempre, Pedro Sánchez, que és un cop tingui la investidura. És veritat que la legislatura no la té feta, però ens costaria molt de veure Esquerra votant a favor d'una moció de censura plantejada per Partit Popular i Vox, per exemple.
Seria molt difícil de veure, però és cert que un govern que no aprova pressupostos és un govern que governa més aviat poc, no? I, per tant, que cada any el govern hagi de tornar a fer una ronda de negociacions, intentar adquirir compromisos amb aquestes forces minoritàries al Congrés, però majoritàries a Catalunya, bé, això és interessant. Anava a dir una altra cosa que se m'ha acudit mentre em preguntaves, però ja em tornaràs a aparèixer, suposo.
Segur.
Perquè altra cosa que ha passat en relació a la investidura aquesta setmana és que està interessant la presentació que ha fet Sumar de la llei d'amnistia, no?
Sí,
la Yolanda, que de fet no presentaven exactament una proposta de llei, però presentaven un informe jurídic previ. Els de Yolanda Díaz també estan intentant subratllar la seva rellevància en un moment en què la veu cantant de tot és normal, però és del PSOE i és de Pedro Sánchez, no? Clar, penseu que aquest és un moment que els assessors dels partits i els partits en si han de fer un equilibri curiós, perquè han d'estar intentant arribar a acords. Quan els partits arriben a acords, un sempre té la sensació que estan perdent una mica d'essència, no? Perquè estan disposats a renunciar a coses que durant la campanya havien defensat de manera molt clara. I en un escenari tan incert, tots els passos comunicatius que facin els partits han d'estar enfocats a no trencar el possible acord, però alhora no desdibuixar-se davant d'un possible escenari de repetició electoral. I aquí Sumar té mala peça al taler, diguéssim. De fet, que enmig d'unes negociacions sobre una amnistia Sumar faci un pas endavant i plantegi com la dibuixa ell, bé, és curiós. I això ho va dir, de fet, ho va dir Esquerra, ho va dir fins i tot el PSOE, no? Dir, escolti'm, això forma part d'una negociació, vostès s'estan avançant una mica per l'esquerra. Jo crec que aquest és un acte comunicatiu, purament, del partit de Yolanda Díaz, de dir, ei, català, recordeu que aquí els que sí que estem defensant l'amnistia som nosaltres. No?
Absolutament. No sé si tens la sensació, Oriol, que Pedro Sánchez comença a posar condicions com si l'amnistia fos una negociació en si mateixa, i recordem que per Junts no ho era.
Exacte, això, tant Junts com Esquerra estan intentant, diguéssim, passar...
Perquè Pedro Sánchez ja ha dit allò de hi haurà llei d'amnistia, ja comença a posar-hi nom, si Carles Puigdemont renuncia a la unilateralitat.
Això és el que està intentant fer el PSOE, no? El PSOE considera que per poder vendre una possible concessió a l'independentisme, com és l'amnistia, que és important, diguéssim, el compromís dels altres ha de ser renunciar explícitament a la unilateralitat. Això no vol dir massa res, perquè al final un pot dir, escolti, jo renuncio a la unilateralitat i tirar-la endavant, igualment. De fet, això, ara que m'has dit això, he recordat el que volia dir abans, i és que sobre els dos tempos de la negociació, no? D'una banda, la negociació per la investidura i l'altra, el pacte de legislatura per donar estabilitat al govern. Clar, com que el compromís principal d'aquesta negociació és l'amnistia i aquest no serà un procés ràpid, diguéssim, més difícil que es pugui concretar l'amnistia abans de la pròpia investidura, és normal que els partits Esquerra i Junts, no?, diguin, ei, això va per fases, i jo he de seguir tenint poder de fer-lo caure a vostè, de no aprovar els pressupostos, fins que aquest compromís que probablement arrencarem, que és l'amnistia, no s'hagi pogut concretar. Hi ha un tema interessant de la proposta de Sumar, i és que la proposta de Sumar inclou policies en aquesta amnistia. No? D'alguna manera, els juristes de Sumar...
Els policies havien dit que no, eh?
Exacte. Però els juristes de Sumar diuen perquè això s'aguanti constitucionalment i legalment i jurídicament cal que l'amnistia sigui a les dues bandes, no? Perquè si no s'assembla més a un indult probablement que a una amnistia en si. Em sembla una cosa interessant perquè aquí més aviat la posició de partida és que no, que les causes obertes sobre els policies que van fer les càrregues de l'1 d'octubre han de tenir el seu propi camí i no han d'entrar dins d'aquest paquet de mesures.
Ens posem seriosos i molt?
Som-hi. Where have all the flowers gone?
xula, aquesta, eh?
Aquesta és molt bonica.
Va parlar d'un tema trist, però.
Exacte. És una cançó trista, és una cançó que associem molt, no?, a la demanda de la pau, i hem de... És difícil, eh?, quan estem acostumats a posar cançonetes divertides sobre això, quan hi ha un tema seriós i amb molt de pes, clar, em costa... D'alguna manera, és difícil triar una cançó que no frivolitzi sobre el tema, no?
No, però aquesta està molt bé.
Però crec que amb aquesta l'hem encertat. Perquè l'altre tema gros d'aquesta setmana no passa per casa nostra, sinó uns quants quilòmetres, a la llera del Mediterrani, és la situació Israel i Palestina, agreujada, no?, pel cruel atac de Hamas el passat cap de setmana i l'actual i previsiblement futil resposta a l'exèrcit israelià, que també serà cruel, que ja ha amenaçat d'actuar amb una duresa extrema contra Gaza, no?
De fet, ja han començat els bombardejos aquests darrers dies, i recordem, ho estem explicant avui al llarg de l'informatiu d'aquest programa, i ho explicarem durant el dia, gràcies als serveis informatius d'aquesta casa. Israel ha donat 24 hores als palestins de la franja de Gaza per aquest milió i pico de població civil marxi, perquè començarà la invasió terrestre. I si els bombardejos han estat intensos, la invasió terrestre de la qual va anunciar Netanyahu, compte, que pot ser bèstia.
És, a més a més, és curiós, no?, perquè Israel demana que se'n vagin, no poden marxar, perquè els dos passos fronterers, un que controla Israel i l'altre que controla Egipte, estan tancats. Hamas també ha dit que...
Poc se n'està parlant, Oriol, del flac favor que està fent Egipte tot plegat?
Poc se n'està parlant i és un tema interessant. A veure, intentem anar per passos, no? Perquè a mi em sembla pertinent fer alguna reflexió sobre el conflicte en si, i després sobre com opera a casa nostra i com en parlem des de casa nostra. Vale? És a dir, sobre el conflicte en si, a mi em sembla que ha de ser compatible rebutjar l'atac terrorista de Hamas i rebutjar també la política exterior israeliana, que acaba generant una situació de vulnerabilitat dels drets humans a Gaza, que també és insostenible i profundament reprovable. No? De fet, en aquest sentit, em quedo amb la idea que vaig llegir una entrevista a La Vanguardia la setmana passada a Ami Ayalon, que és cap del Servei Secret Interior d'Israel, que deia: fins que els palestins no tinguin esperança, Israel no estarà segur. I és ben bé així, no? Perquè la situació inhumana que es viu a Gaza fa que les files de Hamas i el suport social a Hamas a Gaza, que és, recordem, que és una organització de jihadista, diguéssim, no?, fonamentalista musulmana, que vol la desaparició de l'estat d'Israel, doncs el suport aquesta a Hamas augmenta a mesura que les condicions de vida a Gaza són terribles. No
sé quin era el pensador, Oriol, que sempre deia allò de que perquè es doni una revolució fa falta que es passi malament econòmicament, que es passi gana i alguna altra cosa. Eren tres condicionants. Jo sempre he dit que en aquest sentit, quan no tens res a perdre...
Exacte.
És quan tires per l'últim camí que et queda, que és la violència.
Exactament. I, a més, en un territori com és Gaza, on un 40% de la població, una cosa així, té menys de... Ara no recordo exactament si són 15 o 16 anys, però és una població molt i molt jove, no? Les persones joves sense esperança és doblement dur, no?
Sí,
perquè
sí.
Una persona gran que... L'esperança és una cosa molt de la joventut, per entendre'ns, no? Perquè veus futur, perquè penses en quins somnis podràs desenvolupar. Quan això està estroncat, diguéssim, la teva... És a dir, l'apel·lació que et fa un jihadista que et diu vés a morir per la pàtria, doncs és més atractiva,
sí.
No? Això sobre el conflicte en si. Després, si vols, en seguim parlant, eh?
Vale.
Però sobre com es viu el conflicte a casa nostra, recomano l'article d'ahir d'Enric Juliana, també a La Vanguardia, eh? Un fort repàs històric de les relacions entre Israel i l'estat espanyol. No és que sigui un gran article, en el sentit de que no revela res, però és un detall dels fets i de la relació entre Israel i Espanya molt acurada, no? Perquè és que hem de saber que Espanya va ser un dels últims estats del món a reconèixer Israel, un dels últims estats europeus, perdó, i Israel va ser un dels últims estats del món a reafirmar el seu compromís amb una Espanya unida després del referèndum de l'1 d'octubre. Jo crec que el debat públic d'aquest país està molt esbiaixat en contra d'Israel i la seva mateixa existència, i crec que fermament que l'origen de tot això està en Isabel la Catòlica.
Ah?
Ahí voy.
Val.
Aquí, tesi. I és que a Espanya, des de l'expulsió dels jueus per Isabel la Catòlica, hi ha molt pocs jueus. I, per tant, tenim molt poca gent amb família a Israel i molt poca gent que participi del debat públic en àmbits quotidians amb una posició favorable, com a mínim, a l'existència d'estat d'Israel, no? És a dir, ho veiem molt més lluny del que ho poden veure altres països on la població jueva és...
Més important.
És major, no? És més important. I per això crec que afrontem el debat amb un cert maniqueïsme, no?, que no ens deixa veure algunes coses que, al meu entendre, són importants. No? I és que, escolti'm, jo crec que en aquest debat la primera pregunta que cal fer abans d'entrar en concrecions sobre què fan uns i què fan els altres és si la solució passa per un o per dos estats, no? Uh-huh. Si la solució passa per dos estats, vol dir que reconeixem que aquí hi ha dues poblacions que han de tenir dret a viure en unes bones condicions de vida, però si la solució és que Israel desaparegui d'allà, en el fons el que estem defensant és una expulsió de la població jueva d'allà, perquè és evident que... Exacte. Per tant, estem posant-nos el barret cap a l'altra banda, no? Uh-huh. Llavors, aquí és molt fàcil dir que Israel ha de desaparèixer. Jo, a mi em sembla molt bèstia avui defensar això, perquè al final hi ha moltes generacions de persones nascudes a Israel, i a més, bé, és que la concreció de la desaparició de l'estat d'Israel també generaria una vulneració de drets humans molt forta,
clar,
no?
Jo per aquells pensadors, historiadors, etcètera, etcètera, que s'entesten en si... El 47-48 va ser una bona idea fer aquella creació de l'estat d'Israel a partir del que havia passat amb la Shoah, etcètera, etcètera. Mirin, no ho sé.
Exacte.
No ho sé, però som on som i hi ha gent que hi viu allà.
Exactament, sí, sí. Torna a ser un altre pufo del colonialisme.
És possible.
És possible, és possible. Però podem tornar a llavors... Sembla que no.
Clar,
no?
Com ho arregles?
A mi em sembla bastant evident que no. Després hi ha un altre tema que també oblidem una mica en tot aquest conflicte, no? Perquè és evident que en les imatges i en el recompte de morts, no? És evident que Israel és un país molt tecnificat, amb unes aliances exteriors molt fortes, i per tant, que... És a dir, si fem una balança de morts, moren molts més palestins que israelians, no?
Segurament. Ara, quan deies, però, aliances molt fortes, i per tant que et vagi tallant,
sí,
perquè
sí, sí,
jo
sí, sí.
Ho porto dient tota la setmana, és un conflicte molt difícil d'entendre i no podem banalitzar absolutament res. Quan deies aliances molt fortes d'Israel, que és veritat que és àmpliament i històricament recolzat per als Estats Units, per exemple, si és veritat que aquí hi hem de comptar una aliança forta per primera vegada molt visible, no cap al món palestí, insisteixo, no cap al món palestí, sinó cap al món del terrorisme, que és cap a Hamas, Iran.
Exacte.
Compte amb Iran.
Compte amb Iran, compte amb Rússia,
per exemple.
Perquè aquí també...
Compte amb Turquia.
Compte amb Turquia, compte fins i tot amb Egipte, no? Vull dir que a vegades en el dia a dia del conflicte sí que és cert que la població palestina està... en unes condicions terribles, no? Però atenció, perquè potser els països de la regió, Iran, Rússia, Egipte, fins i tot Jordània en el seu moment, utilitza la població palestina també per un conflicte amb Israel i amb els Estats Units. I també hi tenen un pes, aquests països, a l'hora de dir, escolti'm, la solució d'això és armar més a Hamas perquè segueixi amb la seva amenaça de desaparició d'estat d'Israel, amb el seu terrorisme, amb les seves bombes contra Israel, tenint en compte que té les de perdre, no? Perquè... És a dir, té més poder militar Israel que Hamas. És a dir, quan Hamas va decidir que faria aquesta ofensiva, sabia perfectament que la resposta seria aquesta. És un atac suïcida. I aquí hi ha un tema interessant, que s'ha dit poc, però per primera vegada en molt de temps, aquest estiu, al principi d'aquest estiu, hi va haver-hi manifestacions a Gaza en contra de Hamas. I Hamas, és a dir, a Gaza hi ha una situació d'autoritarisme total, no hi ha oposició. L'autoritat nacional palestina va sortir expulsada per culpa de Hamas. És a dir, qui és Hamas, no?
Mota Abbas en va parlar aquesta setmana, quan s'esperava que parlés.
Exacte.
I ha condemnat que ha fet Hamas.
Ha condemnat És a dir, aquí hi havia un actor que era l'Autoritat Nacional Palestina, no?, que abogava per una solució de pau conflicte, i un actor que ha aparegut més recentment, que és el jihadisme més extrem. I, per tant, al tanto. Llavors, a mi em sorprèn molt que el dissabte mateix, davant d'aquesta ofensiva de Hamas, o aquest atac terrorista de Hamas, no és val a dir, parlar d'ofensiva o parlar d'atac terrorista, però sigui com sigui, davant del que va fer Hamas, que la reacció de part de l'esquerra d'aquest país fos sortir a plaça Sant Jaume a donar un suport tàcit a aquesta actuació, i a mi em va explotar el cap quan vaig veure a plaça Sant Jaume banderes gais, no? Clar, dius, hosti, jo no entenc com es pot ser tan ràpid a reaccionar davant d'una cosa així, i com no et pots preguntar unes quantes coses. De dir, escolti'm, segur que aquesta és la via que nosaltres volem defensar, segur que creiem que aquesta és la millor via per resoldre el conflicte, i segur que té sentit que defensem tàcitament a una organització jihadista radical, que, evidentment, aquesta bandera gay que vostè està portant aquí a plaça Sant Jaume, allà és una condemna de mort? És que no... No? Hi ha una certa incoherència molt forta en la reacció de part de l'esquerra d'aquest país, crec jo.
I a més que amb aquest conflicte que ha començat aquesta darrera setmana, el que deies, jo crec que hi ha, encara dia avui, evidentment, i va per llarg, hi ha moltes més preguntes que respostes. La primera que em vaig fer jo és cap a Israel. Uh-huh. Com Israel no sabia res, tenint el Mossad?
També, aquests dies també hi havia una cosa interessant, i és que...
Mossad, per ser, no ho sàpiga, servei d'intel·ligència, que és dels millors del món.
Hi ha una cosa que ens està començant a passar avui en dia, que ens passa a tots, no? I és la sensació que la tecnologia és omnipotent, uh-huh. no? I que amb la intel·ligència artificial ho podem fer tot. I algunes tesis aboguen per dir, escolti, potser Israel s'ha passat pensant-se que la seva tecnologia d'intel·ligència era suficient per detectar i controlar aquest tipus de coses, no? I en canvi, si Hamas fuig de les vies tecnològiques per organitzar una cosa així, la intel·ligència artificial del Mossad està cega completament, no? I per tant, potser encara toquen els espies de l'època James Bond, no? De tenir infiltrats, de tenir informadors i de no confiar-ho tot en els robots. Aquesta és la versió menys cínica, la versió més cínica, no? És que Netanyahu potser sí que sabia alguna cosa, no? No he vist ningú allò molt, molt sèrio defensant aquesta teoria de la conspiració, però jo crec que, tenint en compte el radicalisme de Netanyahu, i que, de fet, gràcies o per culpa d'això, s'ha creat un govern de concentració nacional que ha reforçat el poder de Netanyahu, bé, jo crec que, no vull dir que estigués content, però que això reforça Netanyahu també em sembla
bé. Sí, evident. A Netanyahu amb hores baixes per les reformes que havia propiciat a la justícia, etcètera, i que no han agradat gens al... que no han agradat gens al país. Per cert, Netanyahu molt votat a les darreres eleccions, però amb gran part de la població en contra.
Sí, perquè és un país amb un nivell de fragmentació molt bèstia, amb molts partits, no? I per tant, té molta part de la població en contra, però no són capaços de generar un govern alternatiu.
Mm-hmm. Em parlaves de Rússia abans. Mm-hmm. Clar, tot plegat pot afectar d'alguna manera el conflicte obert a Ucraïna?
Clar, Ucraïna ja està preocupada, no?, per...
Quedem en segon terme.
I com que els països que donen suport a Ucraïna són la seva majoria democràcies, i per tant...
D'aquí aquesta volta internacional que està fent Zelensky?
Ja, Zelensky porta molts mesos fent voltes.
Sí, però sí. Em va sorprendre l'altre dia a Granada.
Sí. És a dir, d'alguna manera, ell va buscant tota l'estona el suport internacional. I insisteixo, és que és important el fet de... com que el que hi ha al darrere del suport a Ucraïna són països majoritàriament democràtics, no? Amb totes les seves fallades, si tu vols, però és important el que pensa la població d'aquests països a l'hora de donar suport. Si la població comencem a oblidar-nos d'Ucraïna i posem el focus en Israel, doncs potser els nostres governants tindran més incentius per donar suport o preocupar-se pel conflicte a Israel que no pas pel d'Ucraïna.
I encara més preguntes sobre la taula, Oriol. La primera, a mi m'agradaria veure la cara... a la gent d'Emirats Àrabs. Uh-huh. Ho dic perquè eren a punt de signar un acord històric amb Israel, aquesta pau comercial, aquesta pau efectiva en qüestions d'armamentística, etc. Una pau que no s'ha signat per dies o hores.
És que en aquest atac de Hamas possiblement també hi ha aquesta sensació de Palestina de que comencen a estar una mica més sols del que estaven abans, no? La causa palestina era una causa panaràbica que no entenia de diferències entre xiites i sunites, i ara sembla ser que hi havia un intent d'aproximació de països àrabs que poden començar a reconèixer Israel, no? I això, d'alguna manera, per la causa palestina era ens estem començant a quedar sols, no? Uh-huh. De fet, és a dir, insisteixo, que Egipte no obri la frontera amb Gaza vol dir que Egipte també identifica que Hamas és perillosa per ell, no? I per la seva població civil. Per tant, la causa palestina estava més sola. L'altre dia m'explicaven... d'un amic que té un amic saudí, no? Que no critica mai a la monarquia saudita. Que l'únic element de crítica que hi havia per la monarquia sunita és en les aproximacions d'Aràbia Saudita amb Israel. Que és curiós, per això, perquè la causa palestina, una causa panaràbica, no? I els moviments internacionals estan anant en la direcció d'intentar com a mínim, que alguns països àrabs o musulmans no qüestionessin l'existència de l'estat d'Israel. Insisteixo que això probablement ha fet que Hamas hagi dit ei, estem perdent rellevància, hem de tornar a posar-nos al focus.
Sí, com sigui, jo sempre parlo molt de separar la qüestió palestina de la causa de Hamas, que són dues coses totalment diferents. Hamas no aboga ni tan sols per un estat palestí, aboga per un califat.
Exacte. És que això és important de...
Això és important que es sàpiga.
És important d'anar-ho dient i que hi ha una víctima també de Hamas, que és la població civil de Gaza.
Uh-huh.
És a dir, estan sota una dictadura teocràtica...
De la mà de Déu.
No? Deixats de la mà de Déu. Per tant, tenen... La població civil de Gaza té dos tirans, d'alguna manera. L'estat d'Israel, que té bloquejat Gaza, però també Hamas, que és qui governa.
Per tant, no seré jo qui defensi segons què, Oriol, però i tampoc comentarem qüestions bèl·liques aquí. A mi m'agradaria tenir algun dia d'aquests en aquest programa, ja ho intentarem, algun coronel o expert en estratègia militar. Per què ho dic, això? Perquè l'altre dia, si no erro, va ser ahir, un dels ministres de l'estat d'Israel deia hi ha de 15.000 a 20.000 terroristes a la franja de Gaza, més els civils. Més els 2 milions i escaig de civils. També vam poder veure la imatge... El que estic dient no em situa enlloc, eh? Només estic explicant el que jo he vist els darrers dies. També vam veure la imatge d'un missil israelí com enfonsava un edifici i després d'explotar aquest missil israelí a l'edifici hi havia subexplosions en aquest edifici. Per tant, tots podem percebre que allò era algun magatzem com a mínim armamentístic. I deia algun ministre, el ministre de l'Estat d'Israel, que a mi em feia preguntar-me una mica el mateix, que és com ho diferencien tot això?
Clar.
Quina estratègia militar has de seguir?
Mira.
Està clar que a Israel, o a qui governa Israel ara mateix, li és igual discernir.
Sí.
I jo crec que s'ha de fer. Ara bé, com es fa?
Molt interessant, perquè just abans d'entrar llegia unes declaracions d'un assessor de defensa dels Estats Units que deia, atenció, no? Perquè estem parlant de crims de guerra d'Israel, no? Uh-huh. Perquè, efectivament, l'atac és sobre població civil.
És indiscriminat.
No?
Sí, sí, sí.
És indiscriminat. Però els crims de guerra s'han de demostrar. I un atac és un crim de guerra quan no persegueix un objectiu militar i quan va gratuïtament contra població civil. Ja, les lleis de la guerra ja admeten que hi poden haver-hi víctimes col·laterals. Per tant, si Israel està fent bombardejos targetitzats contra objectius que són militars i això té víctimes col·laterals en població civil, això no té per què ser un crim de guerra. I és curiós. No?
Sí, sí, sí,
perquè,
sí.
És a dir, d'alguna manera, el concepte de crim de guerra és èticament molt bèstia, no? Perquè si hi ha crim de guerra vol dir que la guerra ja no és un crim en si mateixa i per tant... però seria molt interessant tenir algú militar perquè en aquest país ens falta molta cultura militar.
Sí.
I és interessant. De fet, una de les coses que parlaves abans de la invasió terrestre, una guerra de ciutats com la que pot passar a Gaza, que és una, bàsicament una gran ciutat molt densa, és un malson per qualsevol exèrcit.
Absolutament.
Perquè dona poder, és a dir, dona més poder a una guerrilla com és Hamas, no? De la que tindria una guerra camp obert.
Sí, sí, sí.
No? Perquè és més fàcil amagar-se, perquè... Però seria interessant. Si bé, us escoltaré amb més atenció.
I si no, també.
I si no, també.
I l'última que et faig sobre aquest tema, i ja acabem de qüestionar amb l'última qüestió. Ja qui parla... A mi m'estranya. O m'estranyaria. Però sí, és veritat que, com deia Mari, com anàvem desgranant a poc, hi ha molts factors implicats. Parlàvem d'Israel, parlàvem de Palestina, però també parlàvem d'Iran, de Turquia, d'Egipte, de Rússia, d'Estats Units, de molts interessos aquí. Anem cap a una tercera?
Espero que no.
Però, clar, tots esperem que no.
No ho sé. És,
a mi m'estranyaria molt, ara.
A mi també m'estranyaria. A mi també m'estranyaria. Crec que no es donen la situació, les condicions perquè hi hagi una tercera mundial. Ara, que estem en un altre moment de polarització política extrema en les democràcies, no? Que comencen a haver-hi conflictes inicials i que la Guerra Freda resulta que no s'havia acabat, no? Que encara hi ha dos blocs i encara hi ha conflictes que serveixen de miniconflictes pel gran conflicte, que al final és ja no Rússia-Estats Units, sinó Xina-Rússia-Estats Units, qui mana, qui controla, etc. I és un moment complicat i en moments de tanta tensió... A mi el que més m'empipa de tot és que l'espai per la reflexió, per les posicions grises, per les posicions no clarament a favor d'uns o d'altres, es redueix, no? Es redueix i les persones de peu hem d'anar prenent decisions ètiques, no? Perquè si ens posen una dinàmica d'amics i enemics, hem d'anar prenent decisions ètiques d'aquest calibre que mai són del tot ètiques, sí, no?
Saps on és aquest espai?
A Ràdio Estel?
A Ràdio Estel. Setmana vinent?
Setmana vinent, va.
Saps el que vaig odiar jo? Aquesta sintonia. Odiar i estimar alhora, és una cosa molt estranya.
És d'orilla, perquè això és el principi del dia de la marmota.
Sí.
No? Perquè podem
atrapat
augurar...
Atrapat en el temps. Que tothom diem el dia de la marmota i es diu atrapat
raó,
en el temps.
Atrapat en el temps, tens raó. Per què? Doncs perquè la setmana que ve no ens mourem d'on som, no? Seguirem amb aquests dos focus, probablement.
Què t'ho fa tema?
Exacte. El foco Israel i el foco investidura. I la gran pregunta és si hi haurà trucada de Carles Puigdemont i Pedro Sánchez, no?
Tu creus que sí?
Jo crec que seria raonable. Ara, és transcendental, com va ser-ho la visita de Yolanda Díaz de Puigdemont, perquè al final, és dir, Junqueras és una persona, i diguéssim, tots els que han passat per la presó són persones que han passat pel procés judicial que l'Estat ha fet contra l'independentisme i contra l'1 d'octubre, i després han estat indultats, però en canvi Puigdemont i les persones exiliades no. Per tant, d'alguna manera, donar pes i rellevància i legitimació política a aquesta gent que a ulls d'una part de l'Estat són fugados de la justícia, no? Clar, és important a nivell de missatge. Però jo crec que hi serà. De fet, avui hi ha trobada entre Míriam Nogueras i Pedro Sánchez, però tots sabem que qui mana Junts és Carles Puigdemont i que, per tant, si no hi ha una aproximació entre Sánchez i Puigdemont, és difícil que pugui haver-hi un acord.
L'altre dia, com saps, de fet, vas venir tot just després. Vam parlar-ne tot plegat amb Xavier Trias, també ha vingut aquesta setmana Ernest Maragall, però el passat divendres a Xavier Trias li vam preguntar si creia que es produiria aquesta trobada. I ens va dir que el nom no fa la cosa.
Que el nom no fa la cosa.
No va dir així amb aquestes paraules, però va dir que el nom no és important, és a dir, no... És igual qui del PSOE reuneixi amb Carles Puigdemont, l'important és que el PSOE reuneixi amb Carles Puigdemont. Tu creus que el nom fa la cosa o no?
Sí, jo crec que sí. Jo no conec a Carles Puigdemont personalment, però tinc la sensació que l'animal polític Carles Puigdemont voldrà un acte de constricció simbòlica del PSOE de que el seu màxim dirigent parli amb ell, que és el seu màxim dirigent, també.
Oriol, et quedes amb nosaltres?
Va, em quedo.
Anem a publicitat i a la tupinada amb Juliet Casellas. Va, fins ara.
Radio Estel. A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
La Tupinada, amb Judit Caselles.
Mi problema no és el gallego o el castellano, mi problema és en inglés.
És una sensació, perquè vas de cap per avall, vas de costat, no ho saps com vas, és una sensació.
Pedro Sánchez o Perro Sánchez.
Va, pràcticament 5 minuts i ja arribarem a 3 quarts d'11 del matí i és moment de la tupinada, aquesta secció que ja sabeu que fem cada divendres a aquesta hora i que és com l'APM. Què dic com l'APM? Millor que l'APM. La Judit Caselles busca els moments polítics més sucosos de la setmana per comentar-los amb humor. Judit, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan.
Què ens portes aquesta setmana, va?
Doncs mira, tu saps que cada matí Rafa Sanahuja diu que no li arrencarà el cotxe, oi?
Sí, és així, sí.
Doncs a Raquel Sanz, la portaveu d'Esquerra, sí, dilluns no li va arrencar el cotxe.
Ai.
I no de forma figurada.
Veig cares de dilluns. A mi se m'ha parat el cotxe a les rondes, a la ronda litoral, igual m'heu pitat i tot, sense saber-ho.
Igual m'heu pitat sense saber-ho. M'agrada molt això, m'agrada molt. Un dilluns molt dilluns, com a Rodalies, eh?
Sí, sí, un dilluns molt dilluns.
Escolta, Judit, és que els dilluns costen molt i ja ni t'explico si se't para el cotxe a la ronda, clar, un clàssic
no,
també.
No, no, un clàssic, un clàssic. Per això li recomano a Raquel Sanz mirar-se el supertutorial del canal Superfix.
Hi ha un canal que es diu Superfix.
Hi ha un canal que es diu Superfix, perquè si li torna a passar pugui solucionar-ho i pugui tenir un super dilluns.
Super buenas, amigos. Hoy vamos a ver las razones más comunes por las que el coche no arranca y cómo intentar solucionarlo. Algunos de ellos fáciles de diagnosticar y arreglar incluso al momento y así salvar el día y poder llegar a casa o al taller sin tener que avisar a la grúa.
Clar, sin tener que avisar a la grúa.
Número uno, és així, és així.
Va, Raquel, diumenge a mirar-te aquest vídeo tutorial perquè dilluns que ve sí que volem que tinguis un super dilluns.
Ja li preguntaré dilluns.
Sisplau.
Després de l'executiva, si ha tingut, sí, un super dilluns o no, i si s'ha mirat, sobretot, va, aquest super vídeo tutorial. Va, més moments de la setmana en què li agradarà a l'Oriol, també, perquè en aquest cas va ser després de la roda de premsa del PSC, de... volíem dir durant la roda de premsa del PSC després, sí, de l'executiva dels dilluns. Ja sabeu que qui surt ara mateix en roda de premsa és Elia Tortolero. Doncs dilluns, ja sabeu que tots aquests dies estem doncs, tots preguntant per el tema de l'amnistia,
sí,
doncs una companya de Catalunya Ràdio li va preguntar si els comuns havien fet arribar al PSC el document sobre l'amnistia que s'havia de presentar l'endemà a l'Ateneu barcelonès. Doncs li van preguntar sobre aquest tema i aquesta va ser la resposta d'Elia Tortolero.
Doncs ara parlo personalment, no em consta d'haver rebut el document. Per tant, parlo com a jo, no sé si l'ha rebut alguna altra persona de l'executiu o de la direcció, però jo no em consta haver rebut el document.
Parlo com a jo, m'agrada molt aquesta frase.
Parlo com a jo, sí, jo no he rebut el document.
Clar, és que aquestes coses als portaveus, a vegades hi ha... L'altre dia veia un vídeo, precisament, de la portaveu de la Casa Blanca, no? Sí. Que li feia una pregunta i deia... Mira, és que encara no n'hem parlat amb el president d'aquest tema. Clar, no en som conscients, però és que pobra gent han de donar clar, un missatge clar. De conjunt, no?
Sí, com si, Oriol, però és una excusa una mica dolenta per
sí,
no contestar
sí,
aquesta.
Sí, jo el que volia dir que és una excusa dolenta perquè bàsicament tu parles en nom del partit, surts en nom del PSC.
Sí, sí.
Per tant, que jo no l'he rebut, però que... Potser tot el PSC té aquest document. A veure, a mi em sona una mica excusa barata,
Jo sóc l'única que no?
Exacte, jo potser sóc l'única que no, jo no el tinc. La resta del que passi aquí al partit, doncs,
ara.
Mira, la veritat, no ho sé, ara, ni idea.
El que sí que començava a estar una mica clar és que el PSC tenia el document,
Sí, sí, estava clar que el PSC tenia el document perquè fins i tot la mateixa Yolanda Díaz, 3 dies abans, havia comentat que Pedro Sánchez n'estava al dia de la seva proposta d'amnistia. Sí, sí. Per tant, era evident que el PSC, sí o sí, n'estava al dia. No te creo, no te creo, no
te creo, no te creo. Està bé, això.
Sí, no ens els creiem, no ens creiem en aquest cas a Elia Tortolero i li dedico aquesta cançó. I ara, un altre moment que també us agradarà.
Es guanyen amics, eh? Per la roda de premsa.
Ja, potser no em veten el pas, eh?
Bueno.
S'ha de dir que a Raquel Sanz li vaig preguntar, si podia posar el tall o no. Li vaig demanar permís.
Què et va dir?
Em va dir que sí.
Que sí, eh?
Sí, 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 em va dir que sí. Val, un altre moment que us agradarà. En aquest cas, és de l'entrevista que aquesta setmana Ricard Ostrell li va fer a Toni Comín, que recordem que és el negociador de Junts, un dels negociadors de Junts, per la investidura. En aquest cas, parlaven sobre
el fet... L'ha deixat anar, la policia, ja, o no, Ricard Ostrell?
Ja l'ha deixat
anar.
Tenim
confirmació d'això?
Ja tenim confirmació de que, de que està tot bé.
Vaig patir, eh?
Jo li vaig fer una broma en els de la redacció de que estava fent el programa en directe des de sota el Real,
sí,
i alguns s'ho van creure.
És veritat, és veritat, és veritat. No, no, però... vaig patir, dic ja m'han detingut Ricard Ostrell, ara fa el que em detinguin Basté i ja ho tenim, això.
Sí, exacte, no, ja està, ja està, lideratge de Joan
Trias. Que has sigut tu, Joan? Que vas ser tu? Que tens contactes a la policia?
Juro que no hi tinc res a veure. Si més no, jo no he rebut cap document.
Torna a posar el No te creo.
Boníssim. Doncs el que anàvem.
Va,
el cas
sí.
És aquesta entrevista de Ricard Ostrell a Toni Comín.
Sí.
Val? I estàvem parlant sobre el fet que el Consell de la República, que, recordem, està presidit per Carles Puigdemont, decidirà sobre si s'ha de bloquejar la investidura de Pedro Sánchez.
Sí.
I aquest va ser, doncs, aquest moment radiofònic que per mi va ser espectacular.
El president del Consell de la República és Carles Puigdemont.
Que és el líder de Junts. I el mateix president... del Consell de l'Assemblea li pot arribar a dir al president de Junts que no negoci i el president de Junts negociar?
Sembla un gag de Polònia.
Ben bé.
Sembla un gag de Polònia.
Però està molt bé que s'ho reconeixi mateix com a mi.
Sí.
Està
sí,
molt bé.
Està
sembla
molt bé.
Un gag de Polònia o una pel·lícula dels germans Marx, també t'ho dic.
És que és Carles Puigdemont dient a Carles Puigdemont què ha de fer amb la investidura de Pedro Sánchez.
No té sentit.
No té cap sentit. No, no, no té cap...
Sense solta ni volta.
Sense solta ni volta.
Mira, sense solta ni volta.
Sense solta ni volta. I també tinc un moment de Patxi López, del PSOE, criticant, com no podia ser d'una altra manera, criticant Alberto Núñez Feijóo.
Pues me parece como el niño ese que se lleva el balón a casa si no le pitan penalti. O sea, si no gano yo, que se repitan las elecciones. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que gane?
Sí, aquí jo us vull dir, Feijóo subornarà Negreira... perquè les properes eleccions pugui guanyar de golejada.
Serà una tupinada?
Serà una tupinada.
En fi, veurem, veurem, veurem.
Veurem, veurem.
M'ha agradat molt com Patxi López, ho vaig pensar l'altre dia també, quan vam escoltar el tenen en aquest programa, que la política de tant en tant comencen a sortir els nens. Que si el niño de Rajoy...
Ai, sí, la niña de les xutxes.
Eh? Sí, sí, la niña de les xutxes. Ara el nen de Patxi López.
Sí. Jo el que els diria als polítics és que... no utilitzin el recurs de la comparació, perquè és que les carrega el diable sempre les comparacions.
És així.
Sempre. I a més, donen titulars molt divertits, no? Sempre molt... No sé qui compara no sé què o equipara això amb allò altre que és molt bèstia, no? Que no utilitzin comparacions.
Sí, com a recomanació, eh?
Com a recomanació així general. Això.
Ai, no, també és com una mena de joc, no? Perquè jo et critico de que has tingut una actitud infantil, però ho faig també a través...
de l'Ito Mas.
Un recurs que és infantil, clar, també, clar, al
sí.
final,
sí,
saps?
Sí, 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 és així.
Que bé, l'únic que, jo què sé, també han de fer una mica de show perquè no desconnectem, no? Perquè potser al final, si no, desconnectaríem una mica.
Exacte.
I s'ha de cridar l'atenció, com els nens petits.
Això mateix.
Judit, gràcies, eh? Gràcies per la tuvinada, per fer-nos riure cada divendres.
Gràcies a vosaltres, Joan.
Que vagi molt bé. Oriol, gràcies, eh?
Moltes gràcies.
A vosaltres també els divendres. Anem a publicitat de seguida. Olma Giró amb la girocleta. Fins ara.
Judit Casellas, cap de policia de Ràdio Estat. Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La Girocleta, amb Olma Giró.
Vinga, va, 10 minuts i arribem a les 11 del matí, hora de crida, allò de... Giró, bona tarda, bon dia, on ets?
Bon dia, Joan Trias, com esteu?
Bé, home.
Doncs mira, la Girocleta, hem anat ràpid, avui, he posat la cinquena marxa per arribar fins a la floristeria Navarro, al centre de la ciutat de Barcelona.
Una de les clàssiques, eh?
Una de les clàssiques, una de les històriques, una de les mítiques, una de les familiars, una de les que esperem que duri molt de temps. I a banda de tot això, per què estem aquí? Doncs per descobrir qui compra flors un dilluns, un dimarts, un dimecres, un dijous, un divendres, un dissabte, un diumenge, a les 2, a les 3, a les 4, a les 5 del matí. És a dir, a mi m'entra el dubte de són amants penedits que volen recuperar el seu amor?
Ai.
Són avis o àvies que la desesperada i davant d'un naixement prematur van a comprar flors a la matinada? Mm-hmm. Són parelles que han fet bé les coses, però volen celebrar el seu amor un dimarts a les 4 del de la matinada, no ho sabem, però, com que jo no ho sé, qui crec que sí que ho sap és l'encarregat d'aquesta floristeria, clar, en Javi. Javi, molt bon dia.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Com estem?
Bien, bien. Aquí trabajando un poquito, hemos entrado a las 7 de la mañana y bueno, parecía que no con el puente, pero está animada la cosa con la venta.
Sí, sí, no para d'entrar gent. Estem aquí enmig de la floristeria, Joan, amb una olor que evidentment us podeu imaginar, clar, que tant de bo tot olorés a flors com olor a
flor fresca,
A flor fresca. M'encanta estar aquí. Uh-huh. Però, escolta, Javi, són amants penedits que venen a comprar flors a les 3 del matí d'un dilluns? O quin tipus de persona va comprar flors a la matinada a Barcelona?
Bueno, pues lo siento por romper este...
Ja s'ha acabat la connexió. Jo volia que fossin amants penedits que anessin a buscar el seu amor a la matinada.
No és així.
Lo siento mucho. Normalmente son gente, pues, que trabaja de noche, tiene su vida de noche, y compra flores, compra el pan de noche, compra... pues los tomates de noche y todo igual.
No m'ho puc creure.
Sí. Normalmente sí. Hay algún nacimiento, claro, entonces el papá quiere ir rápido a llevar las flores a la mamá. Algún hijo que llega muy tarde a casa y para que no eche bronca a la mamá, pues también le compra flores.
Ah, n'heu trobat aquestes?
Sí, sí.
I quines flors compren els pares perquè no s'enfadin? Això m'interessa.
Bueno, los chavales, por ejemplo, que dicen, oye, que llego a las 3 de la mañana... y se presentan a las 6 de la mañana. Pues qué le llevan? Pues le lleva una rosa a la mamá y al papá para que no se cabreen mucho con él, no le castiguen, ¿no?
És bona, no és dolenta, aquesta no és dolenta.
Mai nada que ens escolteu, agafeu apunts.
Ja, espera, agafeu apunts. Aniversari.
Los aniversarios de boda, la mamá se levanta, la chica se levanta a las, no sé, a las 5 de la mañana y quiere el marido pues tenerle las flores en la cama, por ejemplo, ¿no? Pues vienen, compran las flores y las tienen ahí. No sé, es mucho más... más fácil de lo que parece porque está una floristería abierta a estas horas.
Uh-huh. Clar, però és que sorprèn molt. Dius, una floristeria oberta a les 24 hores del dia, perquè o sigui, feu servei de transport, és a dir, truquen i ho envieu a casa o són persones que a les 4 del matí es presenten aquí
no,
a la floristeria?
Nosotros a las 9 de la noche ya cortamos el reparto.
Ah, han de venir aquí. Encara ho fan més romàntic, és que han de ser mans penedits, Javi.
Sí, 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 sí. Lo que pasa que todo fue mucho más práctico. Nosotros empezamos a no cerrar de noche, ¿por qué? Porque teníamos tal volumen de género fuera... que no era más fácil contratar a alguien, se queda de noche, meter todo, que por la mañana, sácalo todo, móntalo todo. O sea, no será más cómodo. O sea, es mucho más práctico que más romántico, ¿no?
Val, no passa res, a mi m'han desmitificat el mite, però sí. També tinc un altre dubte, que quan algú ve, encara que sigui gent que fa vida nocturna, mm-hmm. Però us expliquen per què volen el ram de flors? Perquè, clar, normalment dius, mira, és per un aniversari, o mira, és per un naixement. Us ho expliquen per si us entereu de la vida dels altres
bueno,
o no?
Bueno, normalmente hay gente que sí que lo explica porque quieren que le aconsejemos, ¿no? Por ejemplo, dice, oye, mira, que tengo a la mujer enfadada, ¿qué le llevo, no? Oye, mira, que me ha nacido...
Quin és el millor regal per una persona enfadada?
Bueno, depende. Si es para la mujer en este caso, pues no sé, un ramo de rosas es lo clásico, es lo que nunca va a fallar. Un ramo de rosas rojas es increíble, no va a fallar nunca.
¿Y para un naixement?
Para un nacimiento, pues mira, esta mañana ha venido una chica, tonos pálidos, ¿no? De color rosa, blanquito, lila muy clarito. Esto funciona muy bien, porque la flor se le regala a la mamá, no al niño. Al niño le cogemos, le ponemos un peluchito atado en el ramo y es lo que funciona.
Això està molt bé. I com sorgeix la idea? Més enllà de fer-ho més pràctic, fa molt de temps que obriu les 24 hores i qui decideix obrir les 24 hores al dia? Perquè entenc que no des que vau començar, vau dir, obrirem tot el dia, o sí?
No, pues fue eso, ¿no? Nosotros la floristería la empecemos en el Mercado Concepción, eran dos paraditas, y se fue la empresa fue funcionando más. Y llegó un momento que el volumen que teníamos en el exterior montado era tan grande que no podíamos recogerlo todo. Y no era más práctico, pues, mantenerlo abierto todas las 24 horas.
¿Pero cuán fa que obriu las 24 horas?
Pues, por lo menos, hace ahora pues, unos 30 años, 35 años.
¿Y que la floristería está oberta?
Es del año 65,
1965. Ja en fa uns quants anys.
Una miqueta.
I més o menys, perquè ens entenguem, perquè ens fem una idea, de quantes persones estem parlant de que poden venir a comprar un ram de flors o una flor durant la matinada, entenent la matinada des de les 10 de la nit fins a les 6 del matí, un dimarts o un dimecres, o no sé, aquesta nit passada, per exemple, quanta gent us ha vingut a comprar un ram?
Hombre, cuando más viene la gente son los fines de semana, entre viernes, sábado, domingo. Entre semanas, no sé, puede variar mucho, ¿no? Pero 15, 20 personas, 30 personas, no tenemos un balance, digamos, este número de personas vienen.
¿Y recordes alguna historia que t'hagi marcat així d'alguna persona que hagi vingut a la matinada i que no la pugues oblidar?
Bueno, lo que marca mucho, sobre todo, son la gente, por desgracia, que se muere, ¿no? Dice, oye, mira, se me ha muerto tal persona, necesito unas flores ya, o que sea. Es lo que más te marca, porque estás ahí de noche y tal, y te baja un poco la moral, ¿no? Y luego, pues, los graciosos que vienen, dice, oye, mira, que tengo la novia muy enfadada, ¿no? Pues esto es lo más clàssico. És lo més clàssic que vienen per les noches.
Escolta, Javi, que a mi cada dia em proposen uns reptes. Joan, disparo amb els reptes, eh?
Sí, sí, tira. Mira, espera't, abans de disparar amb els reptes, et deia el Javi que els impressiona molt quan de nit els diuen això, se m'ha mort algun familiar, se m'ha mort algun amic, necessito flors, o la nòvia se m'ha enfadat, o no vull que s'enfadin a casa perquè arribo tard. Cada moment, és a dir, és habitual que el client arribi i expliqui abans el moment pel qual vol flors, que quines flors vol?
El que em pregunten des de l'altra línia és si és habitual que quan arriba un client aquí expliqui abans què li ha passat i per què vol les flors, que no pas quines flors vol. És a dir, m'acabo de discutir molt amb la meva parella, no sé què fer, evidentment sé que vull estar amb aquesta persona, no sé què fer, he pensat que regalar-li unes flors és bona idea perquè és una cosa que sempre es veu amb bons ulls, sempre entren bé unes bones flors. Us expliquen abans el motiu que no pas que us diuen, mira, vull un ram de roses?
Normalment sí, para que le aconsejemos qué tipo de flores. O sea, pues desde que ha nacido el bebé a una funeraria, un cumpleaños, casi siempre preguntan. Igual que si preguntan, oye, quiero una planta, aconséjame para adentro, para afuera, cómo se riegan, si necesitan mucha luz, poca luz. Todo esto tenemos que informarle básicamente de todo.
Doncs ara necessito que em donguis consells tu i que m'ajudis tu, Javier.
Vinga.
Posem-nos en el cas. Et sonarà molt estrany i digue'm si algú ha demanat el mateix perquè em sorprendrà moltíssim. Sí. Necessito, posem el cas, flors per una caravana. Flors per una caravana, només et diré això. Quines flors m'aconsellaries que comprés?
Però per una caravana de viatge?
Sí, una caravana de tota la vida. No per fer caravana amb el cotxe, sinó una caravana.
Home, jo te diria que portessis o flor artificial...
Ala! Joan, ens han dit falsos.
No, que n'hi ha de bona, eh?
D'aquestes que tenim, que són molt maques, de seques.
Sí, sí, sí.
Ah, flor seca, flor seca.
Flor seca, que és flor...
Veu? Ja anem. Estem anant a buscar la flor seca per la caravana, Joan. A veure... Quina flor seca, Javi. Ah, roses seques ens està...
Ah, mira, a veure, que maco.
Fa una olor?
No, però li posem.
Ah, li posem-li d'ahir. Si sí. No, sí, després li posarem, si
sí,
no.
Sí, li posem flor, sí, ja, sí, veu? Sí. Un sí. Que tenim.
Això seria el millor per una caravana, flor
això
seca.
Sí. Per què? Perquè què passa? Tu la poses allí, no tens que posar-li aigua, perquè què passa? Una caravana es va movent. Si tu li poses aigua, caurà l'aigua i tot és el jaleo. Això no tens cap problema. I queda molt bé.
Veus
i a més són roses que són de veritat. No són roses de tele i tal, no, són roses que són de veritat liofilitzades.
Molt bé, ara una altra qüestió, Javi, que jo crec que no anirem amb les roses artificials ni seques, perquè si em dius que això, jo m'ofendré. Una, si m'haguessis regalat, jo et vinc, jo aquí, en persona, i et dic, quina flor soc, quina flor em regalaries a mi?
A tu? Ostres, una margarita.
Mira. Ah, sí? Per què?
Sí, perquè és molt, molt alegre, molt xerxera, i una margarita et pega molt.
La primavera. Ah, la primavera. M'agrada la primavera o la tardor. L'estiu i l'hivern no, mira.
La flor més alegre és la margarita.
Ai, que bonic.
Sí, és molt, molt simpàtica.
Gràcies, Javier. I una altra cosa, eh? No sé si has estat connectat o desconnectat del món aquestes últimes 24 hores. Xarxes socials tampoc sé com ho portes. Ho portem bé, això del Twitter? De la X, ara?
No molt. No tinc Twitter.
Però ahir vas veure que hi va haver-hi pel 12 d'octubre una desfilada.
Sí.
D'acord, i no t'han assabentat que un militar molt jove va mirar amb ulls de desig a la princesa Leonor i amb el rei d'Espanya al davant?
Bueno, però són molt jovenets.
Però quines flors són les perfectes per regalar-li, en el seu cas, a la princesa Leonor?
Ah, una rosa vermella.
Una rosa Mira, vermella, veus? Ja ho sabem.
Boníssim.
Javier, moltíssimes gràcies. Tu.
Molt bé.
Molt bé, gràcies, I gràcies a Javier de la floristeria Navarro, ja ho sabeu, una de les mítiques de Barcelona. Nosaltres que anem als serveis informatius d'aquesta casa i de seguida el grup 21 en aquest estudi a la Caravana. Fins ara.